Bon dia, benvinguts a aquest dimecres 7 de febrer de 2024 al Penedès en xarxa. I serem des d'ara i fins les 12. Estrenàvem ahir al matí parlant de la mobilització pagesa, dels tractors que s'havien reunit a l'Auditori Vilafranquí, i al llarg del matí, en els flaixos, us vam anar explicant què passava. I avui, segon dia de mobilitzacions, tot i que la fita és arribar a Barcelona, també us explicarem si en aquest camí cap a Barcelona hi ha alguna incidència al Penedès. Ho anirem seguint, els flaixos, de 9:45, d'11 i de 12. Mentrestant, anirem fent ràdio des dels estudis de Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio, Canal 20, i de Ràdio Vilafranca, des d'on us saludem Marc Pujol i Sílvia Delgado. I així que acabi el sumari en uns minuts, comencem amb De vinyes i vins a càrrec del Víctor Cornejo, que ens portarà fins 9:45, fins la primera cita amb l'actualitat penedesenca. Tot seguit, a les entitats, aquesta secció quinzenal, asseiem a Raimon Forns, president de l'ADF Rossend Montaner d'Olèrdola i membre de la Junta de la Federació d'ADFs Penedès-Garraf. Volem parlar d'aquestes dues entitats, però sobretot volem posar el focus en com ha incidit, com han notat el canvi climàtic en el seu dia a dia, en les tasques que realitzen de prevenció d'incendis, i volem conèixer els seus projectes. Ja fa dies que respirem carnaval al Penedès en xarxa i avui hi tornem perquè demà és dijous gras, dijous llarder, i comença el carnaval. Així que a l'espai d'entrevista, a les 10:06, us presentem tota l'activitat festiva del Carnaval Vilafranquí, que comença demà i acaba una mica més tard del que toca, el 16 de febrer, amb la Rua. En parlarem amb la regidora de Cultura, Àngels Dalmau, les tècniques Lídia Romeu i Laura Ràfols, i dues membres de la comissió del Carnaval, l'Ariadna Canals i la Rocío Vinyals. Tot parlant de carnaval, arribarem a 10:45, nova cita amb l'actualitat de les nostres comarques, i aquí sabrem si la marxa de tractors en direcció a Barcelona està afectant d'alguna manera les nostres carreteres. A continuació saludarem la Júlia Brics, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Josep Castellví, que participaran a la nostra tertúlia setmanal de la gent gran. Avui els proposem parlar de carnaval i de com celebraran aquest dijous gras, aquest dijous llarder, si entraran a la cuina a fer truites, si compraran coca de llardons, com ho fan, vaja. A les 11:06, cita amb Vinzeum, avui ens acompanya el seu conservador, el Jordi Ferrer, i ens proposa reflexionar sobre elements de la cultura popular relacionats amb la cultura vínica, a partir de l'exemple o del cas de la bota de Sant Ferriol. Coneixeu la bota de Sant Ferriol? Us explicarem l'origen, la mitologia, la història, i recollirem alguna frase feta com aquella de ser com la bota de Sant Ferriol, eh? Que no s'acaba mai, que la cosa és inacabable o que dura moltíssim. A 11:45, última cita amb l'actualitat, en clau Alt i Baix Penedès, a l'últim flash d'aquest dimecres. I per acabar, la gent del detall, avui parlant de la campanya de donació de sang que hi ha programada a Moja aquest divendres i dels resultats de les estades del Banc de Sang i Teixits al Penedès, i presentant la programació escènica 2024 de Gelida. Així anirà, això és el que passarà aquest dimecres al Penedès en Xarxa. Queda't amb nosaltres.
Penedès en Xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
I a més, arrenquem amb molta passió i amb moltes ganes a parlar de vinyes i de vins amb Víctor Cornejo. Bon dia, ben tornat.
Hola, bon dia.
Avui ens proposes parlar dels vins naturals.
Això mateix. Podríem dir, posar-li com un títol, així, no? Posa'm un sense sulfits, no? És allò que podries dir al cambrer o la cambrera, no?, que et ve a demanar quin tipus de vins vols, no? De vegades et demanen, et diuen, vull un vi, no? Vols un vi sec o això? No, un sense sulfits. A veure quina sorpresa ens depararà.
Has de ser valent, per demanar, posa'm un sense sulfits.
Això mateix. Però jo crec que hem de ser atrevits,
també. I tant, sempre.
Això va una miqueta la secció d'avui, jo crec, per treure-hi la por, i sobretot per entendre una miqueta, doncs, què són, no?, els vins naturals, o els que diem vins naturals. M'agradaria començar igualment amb una frase, o diguéssim, una reflexió que sempre fa servir el nostre amic i sommelier d'aquí de Vilafranca, Anton Colet, una persona molt reconeguda, un dels millors sommeliers de Catalunya, que sempre quan parla de vins naturals, doncs diu que no n'existeixen de vins estrictament naturals, perquè al final sempre fa falta l'intervenció humana. Diu, no? O sigui, el que fem és domesticar una planta, la cuidem, no? I després també, i tot ho fa un humà, o sigui, al final no estem parlant de que hi hagi tot que funcioni i el vi es faci totalment de manera automàtica. Per tant, li agrada, doncs, sempre començar amb aquesta provocació quan ell parla de vins naturals. I la veritat és que també s'ha de tenir en compte, doncs, que com que no hi ha una normativa al darrere, estricta, en la qual es digui això és un vi natural i això no, doncs al final ens trobem una realitat molt variada i molt diversa. Al final estem parlant de vins que tenen molt poca intervenció química o molta intervenció artificial en la seva producció. Això fa, doncs, que ens trobem amb vins que en realitat són most fermentat. Ja està. O sigui, això semblaria que és el lògic, no?, el que tenim en ment.
És un calaix de sastre on hi caben,
sí,
moltes experiències.
Moltes experiències, no?, moltes sensibilitats, no?, i després moltes realitats. Ens hem de donar, doncs, que al final, si el vi és com posar-ho com en contraposició, no?, el que no és un vi natural, no?, en el qual si el vi se li posen químics, si el vi se li posen conservants, si el vi se li posen se li afegeixen correctors, no?, al final és per preservar la seva vida, perquè sigui un producte bebible, perquè sigui un producte disfrutable, no? I sobretot això, no volem que se'ns faci malbé. Aquesta és l'altra idea. Al final, la feina de l'elaborador de vins, i sobretot si dediques a vins naturals, és evitar que aquell vi es torni vinagre, que seria, diguéssim, l'evolució natural del que és el que és fer vi. Bueno, bromes i provocacions a part, que seria la part aquesta de posem-ho en dubte tot, no? En realitat, aquí a les nostres contrades, ho dic perquè, tal com entenem el vi natural aquí, són aquests, doncs, que tenen diguéssim, la nula o mínima intervenció d'aquests productes, d'aquests químics, d'aquests productes enològics, no?, en la seva elaboració.
Els sulfits, que abans anomenaves.
Per exemple, els sulfits, hi havia una part, hi ha més coses, no? El sulfit seria com aquell conservant per prevenir aquesta oxidació, no? I també, diguéssim, de vegades, aquests bacteris indesitjats, doncs els sulfits el que fa és prevenir el vi, doncs, que apareguin, no?, i que al final es poden donar males olors i tot plegat, però el sulfit ja està en el vi. O sigui, a l'etiqueta, si veiem allò conté sulfits, de vegades són sulfits afegits i de vegades perquè en realitat el vi en té, perquè al final el mateix procés de fermentació el que fa és generar sulfits, estan a la pell del mateix raïm. Després, per una altra banda, hi ha l'altra part, també el tema dels llevats seleccionats, i perquè hi hagi una fermentació es seleccionen uns llevats. I aquests llevats s'han tecnificat tant que pots decidir com vols el teu vi.
Pura química, no?
Això mateix, llavors diguéssim que el que fem, o sigui, en realitat estàs dient, jo vull que aquest vi sigui d'aquesta manera i controlem la fermentació, el seu temps de fermentació, tot això. Llavors, diguéssim que, per opinió meva, perdem una miqueta la màgia, en realitat, el que és fer vi, no? I, de fet, amb el llevat autòcton és el que li donarà la personalitat a cadascun dels vins. Això que estem parlant també, diguéssim, una altra vegada, no? En contraposició, el que no és vi natural, no? Àcid tartàric, també, per la seva acidesa, també enzims, que també que es fan servir en el seu moment, també, per clarificar-lo, perquè no tingui aquella turbulesa, no? També clarificants, estabilitzadors, no? Hi ha molts productes químics que estan totalment permesos, i que són totalment viables i que es fan servir, sobretot perquè volem un producte que sigui bevible. Jo sempre quan parlo d'aquest tema i quan parlem de tema dels vins naturals i dic que nosaltres ho entenem d'aquesta manera perquè, per exemple, a França, que té una tradició vinícola i sobretot del mercat del vi doncs molt més extensa i molt més variada, allà el vi natural sí que, per dir-li vi natural, sí que s'accepta una miqueta de sulfit o s'accepta aquesta mínima intervenció.
Són més permissius.
Més permissius, en el qual dius que sempre s'ha fet d'aquesta manera, és el final, no? I dins d'aquesta gamma hi haurà els que no tenen res, però també aquells que tenen una miqueta, no? Això doncs em porta doncs, que al final sempre és millor dir-li vins amb mínima intervenció, no? I sobretot són una nova tongada també de productors, elaboradors en aquests moments en el qual el que volen per poder transmetre i poder tenir el màxim, o expressar al màxim el seu terroir, no? El seu territori, les característiques del seu sòl, del seu clima, doncs no li has d'afegir coses, no has de disfressar el vi, no? O sigui, al final ha de ser un producte bevible, evidentment, però no has d'afegir-li moltes coses per transformar-lo.
Són majoritàriament joves aquests elaboradors que aposten per vins de mínima intervenció?
Com que és una tradició que sembla com molt moderna, no ho és tant. Al final, precisament aquesta setmana, la setmana que ve, hi ha una fira, la fira del Saló dels Vins Naturals, coincideix també la setmana després de Barcelona Wine Week, no? Aquest gran esdeveniment que hem tingut a Barcelona i que avui dia 7 doncs finalitza. L'11-12 de febrer a la Nau Bòstic a Barcelona i aquest Saló de Vins Naturals, per si algú doncs, si vol apropar també per fer aquesta primera aproximació, veurà doncs, alguns cellers, sobretot de fora o fins i tot d'aquí, de gent que porta 30 anys fent vi natural. Per tant, no estem parlant d'una moda en realitat. El que passa que diguéssim que s'ha fet una mica més comú i més accessible. O fins i tot després, aquests nous elaboradors, aquests nois joves, aquestes noves persones que han après tota aquesta part tecnificada, se n'adonen doncs, que possiblement per donar-li més possibilitat al seu vi, doncs el que han de fer és optar per alguna cosa diferent, no? O sigui, al final és la deconstrucció, no? Del mateix coses que han après, no? No? Sempre hi havia també un elaborador que sempre deia com Picasso primer va haver de pintar, no? Quadre clàssic, excels, no? Aprendre les tècniques meravelloses per després desmuntar-ho tot, no? O sigui, al final són nois que han estudiat enologia, són persones que han estat allà, doncs, a les escoles i a les universitats, i després es permeten el luxe de poder transformar-ho tot, perquè saben, diguéssim, què triar, no? Precisament ara, en aquests moments, hi ha tota una tongada d'elaboradors, i precisament el Penedès és una de les regions de l'estat espanyol a la qual, doncs, hi ha moltes més inquietuds. Sobretot per això mateix, per aquests nous elaboradors joves o elaboradors que tenen una vinculació molt gran a la terra i també com a resposta a la part ternificada o la industrialització que nosaltres hem patit, diguéssim, o hem patit o estem vivint o que forma part, diguéssim, de la tradició al Penedès. I això fa doncs, que tinguem unes coses molt, molt curioses en aquesta zona, en realitat. I el Penedès, o sigui, també acabi convertint-se també en un referent en quant a vins amb aquesta mínima intervenció.
Has parlat i molt d'una banda, que són els elaboradors, i parlem del públic, del consumidor. Sí. Perquè tenen l'etiqueta de que són vins que no són fàcils, no vull dir difícils, diré que no són fàcils, aquell punt d'atreviment que deies tu a l'inici,
sí, sí.
De valentia que jo deia, no?
Sí.
Perquè són diferents, això.
Diferents. Això mateix, o sigui, tal com l'elaborador ha hagut de construir, no?, la seva manera d'elaborar vins o recuperar l'essència, en el cas dels consumidors també ho hem de fer. Hem de desaprendre el bo après, no?, o allò que consideràvem d'un bon vi o del vi clàssic, no?, ho hem de deixar una mica de banda en el moment que tastem els vins naturals, no? I jo crec que, de mica en mica, saber el que ens trobarem. Què és el que ens trobarem amb un vi natural? En el vi natural o en el vi amb molt poca intervenció, trobarem allò que moltes vegades en aquest vi doncs, més tècnic o aquell vi més clàssic o en aquell vi de tall més clàssic, el trobarem doncs, que hi ha unes defectes, que es considerarien defectes, diguéssim, des de l'elaboració tradicional, que en realitat no ho són. Al final formen part, diguéssim, que acompanyen també el vi. Al final l'elaborador el que ha de fer és minimitzar aquests defectes o que siguin uns defectes que marxin ràpid. O sigui, aquesta és la gràcia.
Inicialment ja només a la copa o mirant l'ampolla ja veiem
només,
aquests
clar,
defectes
per exemple,
que deies.
Per exemple, podríem ficar com tres exemples, igualment, encara que es fa, no, uns vins blancs, rosats, negres, no? Ho pots veure.
Escumosos també.
I escumosos també, evidentment. Hi ha els vins ancestrals, que serien com aquesta fermentació natural, una única fermentació del vi. Ja parlarem, dedicarem algun dia amb els vins ancestrals perquè donen molt de joc. Donen molt de joc i, a més, doncs, a més, després, si ho lliguem també en gastronomia, són molt, molt interessants. I després, per exemple, els que diríem els vins taronja, que nosaltres li diem vins brisats,
els orange wines,
sí. Els orange wines, no?, en el qual, què estem parlant? Estem parlant de turboleses en el vi, no?, estem parlant, doncs, que per poder extreure el sulfit natural o tot allò que necessitem perquè aquest vi es conservi més temps, el que fem és deixar-lo més estona amb les pells, aquestes pells li aporten color, li aporten també un toc d'oxidació, que el fa que el vi es torni taronja, no? O sigui, gairebé és un color bastant estrany. Llavors, xoca de vegades, evidentment, no? Que t'arribi, doncs, un vi taronja, no? I després també, en quant a aromes.
Però és com simpàtic, no? Fa gràcia.
Clar, fa gràcia. Jo sempre dic que els vins orange són la Fanta del vi, per dir-ho d'alguna manera.
Símil.
Sí, és allò... T'ho passes molt bé, a més, bevent-los, i que serveixen molt com a refresc. I d'altres, també tan sofisticats, que serveixen per tenir-los una bona estona a la copa i també recrear-te amb ells. Hi ha altres coses que ens entren de primeres en un vi natural, i que és una cosa que no sempre passa, és una cosa que pot passar, i és el que li diuen la volàtil, l'acètic, ¿vale?, que tenen olor, per dir-ho d'alguna manera, a vinagre. ¿Vale? Tenen un toquet, no?, al principi a vinagre. Pot ser tan persistent...
Clar, això et fa enrere, perquè clar, tot el que has après et diu, aquest vi no està bé.
S'ha picat, no? O sigui, allò tradicional que nosaltres dèiem, podíem dir d'un vi, que el vi s'ha picat,
sí.
Doncs no, és una de les característiques. Com se soluciona això? Doncs deixar-lo una estoneta a la copa.
Que respiri.
Que respiri, ¿vale? Aquest acètic marxarà. ¿Vale? Alguns en tenen amb més persistència, d'altres menys, no? També uns tocs una mica d'una mica de granja, per dir-nos una mica, no molt... Es nota, no? O sigui, salvatjat. Jo sempre li dic que aquest està una mica salvatjat, aquest vi, no? I és perquè no té tantes coses per corregir aquests aromes. Al cap d'uns minuts, aquest aroma desapareix, ¿vale? I ens apareix, doncs, el vi. El vi que trobem en boca amb els vins naturals. Doncs al final el que ho vam trobant, el que es deia al principi, most fermentat. Sí, per tant, torna a l'essència, va a l'essència, va a la terra, va, si és, els terrenys són argilosos, ens vindrà doncs, un toc així com de terra, si és unes vinyes envoltades de bosc, doncs notarem també aquesta part, o fins i tot, al final, una cosa que et sembla com molt... diguéssim que dona molta sorpresa que al final el vi tingui gust a raïm.
Que seria és bàsic,
com una,
no?
És, seria
és
com una cosa... Seria lògica i seria una cosa completament, diguéssim, que és el que s'espera del final d'un
raïm. Sempre estem buscant
raïm.
La fruita vermella, la poma...
Oh, sí, sí, que ho trobarem, Que ho trobarem fins i tot de plantes més exòtiques, dins d'un vi natural, o fins i tot rareses, no? Si tenim el nas molt afinat, doncs al final de trobar de moltes coses que es diferencien i que són molt, molt característiques, però després, al final, doncs, ens acaba arribant la fruita. Jo crec que no li hem de perdre la por, O sigui, els vins naturals...
No, o sigui?
No, ai, li hem de perdre la por.
Li hem de perdre la por. La por i el respecte, fora.
Això mateix. Desaprendre...
I tastar-los amb temps, no? Si hem de respirar...
Això mateix. I sempre jo crec que hem d'anar de la mà d'algú que han aprovat prèviament.
Ah, sí?
Sí.
Un
guia. Jo crec que sí, un guia. Una persona que ens acompanyi i que ens digui, prova això. O deixar-nos guiar, evidentment, pel sommelier... la persona de sala, no?, que ens pugui dir. Aquí tenim bastantes referències, aquí a Vilafranca del Penedès mateix, no?, dos establiments que de vegades tenen a la seva carta vins amb molt poca intervenció i que les persones doncs, es poden ajudar perfectament, no? Des de la mateixa taverna del Vinceum, que tenim, diguéssim, ben a prop, fins l'Àngelus, no?, que també una vinoteca de referència que tenim aquí, que ens porten coses de tot el món i coses també molt, molt, molt curioses des del punt de vista de l'elaboració, no? I sempre aquestes persones, no?, tant en Jaume com l'Enric, no?, persones que més molt passionals, no?, que ho poden explicar perfectament. Però si no s'hi vas acompanyat, sempre és allò, sempre hi ha una mica de ganyota al principi. Sempre
hi ha una mica... No passa res.
Aquesta olor, no? No passa res, espera't una estona, no? Jo crec que hi ha d'haver un guiatge per no rebutjar-les de primeres. I si no, per una altra banda, doncs això, apunteu-vos en el calendari doncs aquestes salons, aquestes fires que hi ha de vins naturals, perquè allà doncs, trobareu com és el ventall d'ampli de tot això, i després també de molts cellers que tenen, o que tenen nom o que tenen renom i que realment cada vegada estan fent vins menys intervinguts, perquè se n'adonen que al final... no per la tendència, sinó perquè va captar l'essència al final del que ets, no? I al final el mercat no guanya tant, sinó que al final el que marca és que facis un vi diferenciat.
I com passa, no sé, per exemple, amb els xarel·los, que no n'hi ha un d'igual, suposo que amb els vins naturals és exactament el mateix. Un
aquesta dia és l'altra.
Pots tenir una mala experiència i el següent dia disfrutar amb aquell vi.
Això
no
mateix,
n'hi ha dos
per això se li ha donat les oportunitats. I fins i tot el mateix vi, Fins i tot en el mateix vi. Acostuma a passar que en alguns vins naturals, fins i tot, el mateix elaborador cada any el fa diferent. Això també depèn de l'anyada, depèn també de moltes coses. Per tant, jo crec que és un món per descobrir, per disfrutar-lo, per gaudir-lo, i com tot, en el vi és per gaudir-lo i gaudir-lo en companyia.
I una última qüestió, Víctor. Aquesta descoberta d'un vi natural la fem tastant el vi soles?
No, jo crec
ens atrevim a
menjar,
maridar, acompanyar-lo...
Sempre maridant, sempre. Jo crec. El vi a la taula, acompanyat d'un bon pantomac, el que sigui, no? O les propostes que et pugui fer el mateix restaurant, el mateix establiment, i si no, doncs sempre acompanyat, sempre com tot, amb una mica de formatge, vale? Una mica d'embotit. Al final, els productes de la terra són els que abans millor, i sobretot amb aquests productes, doncs al final lligar el bo i millor de cadascuna de les zones.
Doncs acabem amb aquesta invitació amb la qual començava avui el Víctor Cornejo. La propera copa de vi que demaneu, sigueu valents i demaneu un vi sense sulfits, un vi amb mínima intervenció, un vi natural.
Això mateix.
Moltes gràcies, Víctor, que tinguis bona setmana.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Doncs pensant en aquesta propera copa de vi que farem, que serà natural, l'Adel ens diu que ella beu vi, I drink wine. We don't even like. We're in love with the world, but the world just wants to bring us down. By putting ideas in our heads that corrupt our hearts somehow. When I was a child, every single thing could blow my mind. Soaking it all up for fun, but now I only soak up wine. They say to play hard, you work hard, find balance in the sacrifice. Yet I don't know anybody who's truly satisfied. You better believe I'm trying to keep planning.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Penedès en xarxa. Les notícies.
encetem un nou repàs a les notícies en aquest primer flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Tractors de tot el territori es dirigeixen avui a Barcelona per portar les seves reivindicacions a la delegació estatal del govern, a la representació de la Comissió Europea i al Palau de la Generalitat. Pagesos i ramaders convoquen avui dimecres 7 de febrer tracturades des de diferents punts de Catalunya en direcció a la ciutat de Barcelona. La columna Penedès està situada a la zona de la Pelegrina i està previst que s'incorpori a la marxa entre 11:15 i les 11. Els tractors que venen de l'Ebre, del Camp de Tarragona i de la zona de Vilafranca s'estacionaran a l'Avinguda Diagonal, juntament amb els que venen de Lleida. La capçalera arribarà fins la Cruïlla en Passeig de Gràcia. Les rutes que venen de Girona i de la Catalunya Central entraran per la Meridiana, continuaran pel carrer Aragó, Passeig de Gràcia i Gran Via, i s'estacionaran els tractors a Gran Via, davant del Departament d'Acció Climàtica. Des dels dos punts d'estacionament dels tractors s'iniciarà una marxa a peu fins al Palau de la Generalitat, a la plaça Sant Jaume, passant per la delegació del govern estatal al carrer Mallorca 278 i per la seu de la representació de la Comissió Europea a Barcelona. Representants de la pagesia seran rebuts al Palau de la Generalitat a les 4 de la tarda aproximadament. Posteriorment, tornaran a peu fins als tractors i iniciaran el trajecte de retorn per les mateixes vies d'anada. L'Ajuntament d'Olèrdola comença a treballar en la convocatòria del Pla Únic d'Obres i Serveis d'aquest mandat municipal. En una reunió mantinguda dijous, el director dels Serveis Territorials de l'Administració Local, David Agustí, anunciava a l'alcaldessa d'Olèrdola, Fina Mascaró, que la convocatòria del Pla Únic d'Obres i Serveis registrarà canvis en aquest mandat perquè els municipis disposin de més facilitats en la gestió d'aquest important programa d'ajuts que atorga la Generalitat als ajuntaments. L'alcaldessa precisava que la convocatòria d'aquest pla encara no ha estat aprovada, però exposava que Agustí ja avançava que es millorarien les bases de la convocatòria. El Pla Únic d'Obres i Serveis és el programa d'inversions més important que rep un municipi durant un mandat provinent de la Generalitat. La convocatòria es preveu aprovar a finals d'aquest 2024. En previsió, des de l'Ajuntament d'Olèrdola s'ha començat a treballar tenint en compte els ajuts que es poden obtenir de la Diputació i de la calendarització que el propi Ajuntament acabi aprovant en el Pla de Contractació Municipal d'aquest mandat. L'associació Festa de la Filoxera ha aprovat un pressupost de 103.000 euros i 103.322 euros per aquest 2024, xifra que pràcticament s'ha doblat en els últims 5 anys, però que es manté estable respecte a l'any passat, augmentant només mig punt percentual. L'aprovació dels comptes permetrà assegurar la viabilitat de la Festa de la Filoxera del 7 i el 8 de setembre, a més de fer front a part de les inversions necessàries i mantenir una activitat anual similar a la dels darrers anys. El gruix de despeses se centra un any més en la pròpia celebració de la festa. És per aquest motiu que l'entitat preveu destinar més de 20.000 euros a les despeses relacionades amb la pirotècnia, xifra que ha augmentat considerablement en els darrers anys a causa de la inflació. A més de totes les despeses relacionades amb el funcionament directe de la festa, així com de la seva promoció, l'associació Festa de la Filoxera treballa per tal que la festa del dia 8 es continuï oferint en directe a través de la xarxa. Una altra de les novetats previstes per aquest 2024 serà la inauguració del nou local de la festa, ubicat al carrer Vilafranca de Sant Sadurní, i que s'inaugurarà durant els propers mesos. Sant Jaume dels Domenys ha acollit la celebració de la festa de Carnaval aquest dissabte 3 de febrer amb el Carnaval Infantil i el diumenge 4 de febrer amb la Rua, acabant amb un gran èxit. L'acte organitzat per l'Ajuntament de Sant Jaume ha comptat amb un total de 2.600 participants amb 22 carrosses i una comparsa, sumant una colla més que ha participat enguany al Carnaval respecte al 2023. Les colles, entre elles la Colla Vella de Carnaval de Lletger, que era l'anfitriona, van lluir les seves disfresses i carrosses de temàtiques ben variades, des de l'antic Egipte i Grècia fins la intel·ligència artificial.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 6 minuts de 9:45. Avui a la secció d'entitats ens fixem en el medi ambient i entrevistem el president de l'ADF, Rossend Muntaner d'Olèrdola, Raimon Forns, que alhora també és membre de la Junta de la Federació d'ADFs del Penedès-Garraf. Volem saber quines funcions assumeixen, com s'ha notat el canvi climàtic en les tasques de prevenció d'incendis que fan i els projectes que tenen entre mans. Des de Canal 20 i Conversa, el nostre company Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Així és. Avui conversem amb Raimon Forns, que és el president de l'ADF, Rossend Muntaner d'Olèrdola, i alhora també és tresorer de la Federació Penedès-Garraf d'ADFs. Raimon, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Igual que es diu, Raimon, que el foc s'apaga a l'hivern, també hem d'entendre que per estar preparades a l'estiu, les ADF han de treballar a l'hivern tot l'any.
Sí, és afirmatiu, és així.
I què feu aquestes dates que no són d'estiu, la resta de l'any?
A veure, cada vegada més la tendència és estar de guàrdia quasi bé ampliant la cobertura d'estiu que tot l'any, perquè aquesta setmana mateix hi ha hagut incendis, hi ha hagut ignicions i columnes de fum n'hi ha tot l'any. Llavors, amb vigilància hi estem sempre, i sobretot quan és pla alfa 2 o pla alfa 3. Abans es concentrava molt en època d'estiu, sobretot, juny, juliol, agost i setembre, i des de fa uns pocs anys cap aquí hi ha una tendència molt a l'alça d'ampliar fins a finals d'any i a principis d'any la vigilància i fins i tot actuacions. Llavors, a part de fer les vigilàncies actives i les incidències que hi ha hagut, fer les actuacions pertinents, el que fem nosaltres, sobretot, són actuacions de neteja de zona forestal, no només a nivell d'ADF localment, al nostre municipi, sinó també a nivell comarcal i a nivell de tot Catalunya. Totes les ADFs i federacions s'ocupen una miqueta de fer el manteniment zona forestal, principalment, o buscar zones segures, o buscar, per exemple, aquí a Olivella es va fer conjuntament una participació de diversos equips en fer una zona segura a la urbanització d'Olivella i a la Plana Novella, més exactament, per tenir una zona segura en cas d'incendi, perquè com que les rutes d'escapament eren bastant perilloses i poc transitables, tant per equips d'emergència com per vehicles de gent que visqui allà, es va fer una zona segura per poder estar allà en cas d'incendi fora de lo normal. I sobretot tenir els punts d'aigua cada any molt controlats, que estiguin tots ben mantinguts, en funcionament, que funcionin, que treguin l'aigua correctament, hidrants, basses, veure que no tinguin fugues, que mantenir-les, que estiguin en ple funcionament, que no hi hagi cap ruptura, ni hi hagi cap cosa fora de lo normal per poder estar al dia en èpoques d'incendis més grans.
Les comentaves que els plans d'activació de prevenció d'incendis, els pla alfa que situa el risc d'incendi, s'activen cada cop més d'hora, no només a l'estiu, i això és una conseqüència directíssima del canvi climàtic.
Sí, sí, està clar que en els últims anys el pla alfa 2, que ja és una primera alerta, o el pla alfa 2 ja és alerta, podríem dir, certa, de que s'activen en mes de novembre, mes de desembre, mes de gener, mes de febrer, i estem en pla alfa 2 fora de lo normal, fora d'època d'estiu. En ple hivern estem en pla alfa 2, i llavors ja aquí ja està tot l'any amb constant vigilància.
Qui forma part d'una ADF?
En principi pot formar part qualsevol persona que estigui formada, principalment, perquè la formem, vale? I qualificada, tant mentalment com físicament, mínimament, per poder estar en una ADF. I sí que és veritat que hi ha dos identificatius, que antigament en deien carnets, un és el carnet verd o l'identificatiu verd, que aquest és el voluntari que no està autoritzat a estar en zona calenta, és a dir, en una zona d'incendi, a primera línia de foc, per que ens entenguem, sinó que està a fora de la zona calenta fent tasques de recolzament, d'organització, hi ha moltíssimes de tasques per fer. No és estar a l'allància i apagar el foc, sinó hi ha moltes tasques fora del que és la zona calenta. i aquestes persones s'anomenen carnet, amb carnet verd o identificatiu verd. Després hi ha el carnet groc o identificatiu groc, que com a mínim han d'estar un any amb carnet verd, i els presidents de cada EF han de certificar que tenen una formació mínima, una pràctica mínima, una mínima experiència, i tot i així han de fer una formació a través de l'Escola Pública de Seguretat de Catalunya, vale? I aprovar els exàmens pertinents i les formacions pertinents per poder tenir aquest identificatiu groc. I això els permet estar en zona calenta i a primera línia de foc.
I com es pot participar? Què ha de fer una persona, doncs, que vulgui ser voluntari, canalitzar la inquietud que pugui tenir en relació al medi natural i formar part d'una ADF? Com ho pot fer?
Principalment és molt senzill, es pot posar en contacte directament amb l'ADF local del seu municipi, o es pot adreçar, si no té aquesta informació, als ajuntaments pertinents del seu municipi i sol·licitar la informació de, escolta, necessitem el contacte de l'ADF del nostre municipi. I a partir d'aquí l'ajuntament té els contactes de totes les seves ADFs i llavors simplement li passaran el contacte pertinent per posar-se amb l'ADF, i ja està, no hi ha més secret que aquest.
I l'ADF d'Olèrdola té múscul? Hi ha molta gent que hi participa?
Home, doncs hi ha hagut un creixement maco, hi ha hagut un creixement de voluntaris nous últimament, anem creixent i en breu suposo que farem també anuncis de l'ADF que tindrà noves dotacions de vehicles, vale? Perquè renovarem vehicles, i gràcies principalment a l'Ajuntament i principalment també a les noves línies d'ajuts que traurà aquest any la Generalitat de Catalunya. I amb això ens podem arribar a permetre l'actualització de dos vehicles, de vehicles ràpids i lleugers. En cap moment estem parlant de camions, sinó de vehicles 4x4 amb equip d'extinció incorporat.
Dins de les tasques que hem repassat al principi de la conversa del que fa una ADF aquests dies, per exemple, a moltes persones li ve al cap, doncs, la vostra assistència continuada en esdeveniments lúdics culturals, com per exemple un correfoc. Sempre hi sou.
Sí, clar, perquè no deixa de ser un acte de risc. No deixa de ser un acte de risc i normalment totes les ignicions comencen amb actes de poc risc o d'alt risc. I un preventiu de festa major és un acte d'alt risc. No oblidem que són actes de foc. Llavors, quan hi hagi un acte de foc, el risc és elevat. Ja no parlem de que hi ha una simple barbacoa i això també és un acte de risc. Però ja no és un preventiu, sinó que això ja és una correcció.
Però també s'us ha pogut veure, per exemple, acompanyant els Reis Mags, els Reis d'Orient.
Sí, sí, sí. Són col·laboracions que es fan a través de l'Ajuntament i altres entitats que sol·licitin col·laboracions, com pot ser amb escoles o pot ser altre tipus d'entitats independents del municipi. Hi ha bastants contactes de que, ostres, es faria falta acompanyar els nens d'excursió i portar aigua o portar dotació del que sigui en vehicles lleugers. Doncs col·laborem amb totes les entitats del municipi que requereixin de la nostra col·laboració amb qualsevol acte, sí, sí.
I a les escoles us ha vist sovint? Heu participat en activitats de sensibilització dins de les aules?
Sí, sí, dins i fora. Normalment tenim bastanta col·laboració amb les escoles, i no només el municipal, sinó en general totes les ADFs tenen molta part de la seva tasca és ensenyament o divulgació de les nostres tasques i de l'entorn natural. I això sí que hi ha tasques que es fan a la mateixa escola i tasques que es fan en plena natura.
Abans comentaves que en breu, durant aquest 2024, com a mínim el pressupost ho indica, doncs hi haurà aquesta renovació de vehicles. Quin us en fareu? Què és el que fareu amb aquests nous vehicles?
Bueno, el que farem és renovar els vehicles que tenim. Tenim vehicles vells, algun. Tenim un vehicle molt vell. I aquest, la línia nova d'ajuts que traurà la Generalitat de Catalunya, una de les primícies o de les necessitats que ordena és que ens haguem de desballestar dels vehicles que siguin més antics de certa època o que tinguin una certa edat de temps i que siguin més i contaminin molt, perquè principalment aquesta ajuda és per anar eliminant el tema de la contaminació. Perquè, clar, recordem que les ADFs tenim pocs recursos econòmics, generalment, i que no ens permet tenir vehicles nous o el més renovats possibles, i això, doncs, és conseqüència o causa directa de que també contaminen més. tenia més un vehicle vell que un vehicle nou. I llavors aquests vehicles que tenim vells tenen un consum elevat, tenen una contaminació elevada i la Generalitat pues, treu uns ajuts que en principi ens permetran a moltes ADFs renovar flota de vehicles molt vells per uns de segona mà o uns vehicles que provem trobar més nous.
Això pel que fa a aquesta línia d'ajut del suport que s'obté de la Generalitat, però també hi ha aquesta partida que aprova l'Ajuntament d'Olèrdola. Seria dos vehicles com a mínim aquest 2024 que renovaríeu?
Sí, un seria amb un ajut directe de l'Ajuntament, 100% subvencionat a través de l'Ajuntament, i aquest ens permetrà comprar un vehicle que ve de segona mà, perquè la idea que tenim en ment és de quedar-nos dos vehicles de finalització de renting de la flota dels agents rurals, dels agents forestals. Els agents forestals aquest any i en breu finalitzen tots els rentings d'una flota, no sé si hi ha 20 i pico vehicles que finalitzen el renting dels agents rurals, i ens permetrà pues, bueno, ens posar en contacte amb l'empresa del renting que els gestionava, i en principi ens quedaríem tots els vehicles diverses ADFs. Llavors, entre totes les ADFs, ens quedaríem el 100% de la flota de finalització de rèntings.
Ara parlem d'aquests mitjans que tindrà nous, o en aquest cas amb més actualitzats, l'ADF, però més enllà dels mitjans, també feu altres projectes. Aquest 2024 teniu algun projecte en concret a Olèrdola que va en la línia de reforçar el que comentaven de les funcions que realitzeu durant tots els 12 mesos de l'any al municipi? Què és el que teniu entre mans?
Sí, sí, en principi sempre estem buscant millorar la situació de l'entorn natural, buscar i millorar la situació, sobretot de la fauna i la flora del nostre municipi. I ara la problemàtica que ens trobem principalment és els animals. No tenen zones per anar a beure aigua. I ens estem trobant amb un cas recent d'aquesta mateixa setmana de que a Olivella tenim cavalls que estan pasturant com a recurs de neteja forestal, manteniment. Vale? Perquè no recordem que els animals també ens ajuden, tant les cabres com els cavalls van menjant vegetació i van eliminant recursos per poder cremar. Llavors això ens va molt bé, i el problema que tenim ara és que els cavalls potser han de fer 10 quilòmetres per poder beure aigua. Llavors sí que, bueno, mirar que totes les bases estiguin plenes. Ara s'ha posat un dipòsit de 25.000 litres amb aigua que hem anat amb vehicles de les ADFs i algun vehicle del GPIF a omplir-lo. Bueno, mantenir les basses que estiguin en mal manteniment o que tinguin alguna fuita, arreglar-les i omplir-les, i intentar mantenir l'aigua possible i a bon recaut.
I com a projecte ja més en clau comarcal, des de la teva condició de membre de la Junta de la Federació d'ADFs Penedès-Garraf, què és el que esteu treballant? Quins són els projectes que preveieu implementar aquest 2024?
Bueno, en principi els projectes normalment de la federació no són tant com les ADFs, és més a nivell de gestió i coordinació de les ADFs. La federació principalment el que fa és coordinar, gestionar i ajudar totes les ADFs amb qualsevol tasca necessària i col·laborar entre les entitats diferents, no? I sí que és veritat que s'està lluitant més amunt des del Secretariat de Catalunya en poder dotar aquestes línies d'ajuts, en poder millorar tot el tema de les normatives internes, problemàtiques de lleis, i bueno, tot aquest tema a nivell normatiu s'està treballant ja, no des de la federació ja, directament des del secretariat, a través de les federacions. Perquè el secretariat és una junta, diguéssim, és la unió de les federacions de Catalunya.
Sí, Raimon, que hem de destacar que les ADFs, els voluntaris que formeu part d'aquestes ADFs de tot el territori, tot el país, esteu reclamant una major presència en tasques que no són reconegudes. Voleu un major reconeixement per part de l'administració, per exemple, a l'hora d'intervenir en tasques d'extinció d'incendis?
Bueno, sí, hi ha diferents problemàtiques actives que no són fàcils de solucionar i que són potser més temes polítics o normatives polítiques i que xoquen moltes vegades amb interessos de bombers o que xoquen amb pensaments diferents, no? I aquí és on hi ha molta tasca i molta feina, primer de divulgació, d'explicació i després de raonament i d'arribar a consens polítics més aviat.
Però sempre s'ha comentat, es té aquesta imatge, jo crec que molt estesa entre molta de la població del Penedès, per exemple, que sou els primers en arribar a un foc i que eviteu que un foc petit acabi sent de grans proporcions. Les ADFs aquí són claus, també en l'extinció d'incendis, no només en la prevenció que comentàvem abans.
Sí, sí, principalment. Això està demostrat en tots els aspectes, de que les ADFs, com que estan molt més properes a les seves zones, tenen una actuació molt ràpida i la gran majoria tenim vehicles lleugers que són molt més ràpids que els camions. I ja no només tant per la rapidesa per arribar, la proximitat i el temps de reacció, que és molt menor, i a part de que moltes vegades la problemàtica que ens estem trobant ara ja últimament, que els vehicles de bombers són tan grossos que ja no poden accedir en certes zones forestals perquè són més grossos de l'accés que poden tenir. Llavors han de sol·licitar vehicles lleugers. Llavors d'aquí sí que ens estem trobant amb aquesta possible problemàtica en els últims temps, de que són més recursos lleugers que camions.
Un altre aspecte segurament que preocupa, que us preocupa molt com a persones vinculades en aquestes tasques mediambientals, és la gran quantitat de massa forestal que no està gestionada, no? La falta de gestió forestal, que alhora és un dels factors que pot provocar que els incendis siguin més virulents.
Sí, és complicat, perquè hi ha associacions de propietaris i hi ha propietaris que no estan en cap associació, hi ha línies d'ajuts pels propietaris, però sempre costa molt que arribin, que es gestionin, perquè és el que diem sempre, la burocràcia o la política de vegades costa més que l'acció de qualsevol tema, perquè a nivell de federació, per exemple, una de les problemàtiques que ens estem trobant últimament és que per poder realitzar qualsevol tasca preventiva de tonteries com anar a tallar quatre arbres que estan en una zona perimetral, s'han d'eliminar, s'han de tallar, s'han de treure i netejar el sotabosc, doncs per fer això des de la federació, doncs, bueno, s'han de fer paperasses i omplir molts permisos per poder fer aquesta tasca tan simple. I moltes vegades, des de la pròpia federació, ens trobem que hi ha més traves burocràtiques que ganes de solucionar el problema. I estem parlant en temes ja de mancomunitats, consells comarcals i en alguns ajuntaments, la part burocràtica acaba fent sombra a l'acció real i directa, perquè per anar a tallar tres arbres que estan molestant o que s'han de talar perquè estan en una zona perimetral i s'ha de fer la zona de seguretat i netejar el sotabosc, potser estem un mes en papers. Quan fer aquesta tasca resulta dos dies de feina.
Una neteja de les zones perimetrals, que també és una assignatura pendent als municipis del Penedès. Hi ha molts municipis, moltes urbanitzacions que tenen aquesta absència, aquesta manca.
Sí, sí. En principi, els ajuntaments estan posant molt les piles i en molts anys, de fa poc, s'hi han posat molt les piles. Per exemple, ara la tenim tots els perímetres molt ben gestionats i estan realment al dia. I sí que cada vegada anem millorant noves zones o nous punts, i això sí que podem dir-ho que està bastant ben gestionat aquí.
I a més, en clau personal, Raimon, què et va portar amb tu a formar part de l'ADF? Com vas decidir, per què vas decidir donar el pas i integrar-te a l'ADF ja fa una pila d'anys?
Sí. Bé, en principi, la problemàtica que ens vam trobar principalment era que l'ADF, bueno, hi havia un personal que alhora es dedicava a l'ADF per històric, i que en principi el mantenia, però no hi havia nous fitxatges o no hi havia renovació de personal. I bueno, va ser una de les propostes que ens van fer, s'ha de renovar el personal, hem de buscar personal jove que tingui ganes de ficar-s'hi, i va ser arrel del grup de jove de la meva quinta, per dir, els grups de joves de la meva quinta de l'Olèrdola, que ens ho van comunicar, ens hi vam posar i ens hi vam començar a gestionar, i va ser posar-se al dia, perquè quan jo vaig entrar doncs estàvem verds completament. I teníem el vehicle que teníem la informació que teníem, els detalls que teníem, i ordre mica en mica, vam anar posant ordre amb tot, i aquí sí que ens va ajudar moltíssim amb el nostre cas, la Federació Penedès Garraf, en tot el tema de papers, tot el tema de necessitat d'EPIs, què ens fa falta, què no ens fa falta, la formació, I aquí la federació, en aquest cas, és qui ens va otorgar tota la formació, tots els papers i documentació necessaris, tot el que dia a dia anàvem tenint dubtes, la federació ens donava solucionant. I d'aquí aquest contacte tan gran amb la federació, que al final doncs també vaig acabar entrant a la federació, perquè hi ha altres àrees amb totes les tasques.
I membre de l'AIFA des de quan? Quants anys fa que hi ets?
Ostres, doncs a lo millor estem parlant d'uns 10 anys, ja. No ho sé, no ho tinc comptabilitzat, No ho tinc comptabilitzat, però sí que fa, fa uns quants anys.
Uns quants anys. Doncs que continuïn també sent més anys amb aquesta implicació, perquè entenem que enganxa. Si continues és perquè alguna satisfacció també et reporta ser voluntari d'una agrupació de defensa forestal.
Home, tot el voluntariat, jo crec que tot el voluntariat, en qualsevol tasca, satisfà personalment. És a dir, quan tu fas o realitzes una tasca que després dius, hòstia, collot, ha donat resultat o ha servit per alguna cosa, o la divulgació a les escoles, o és que tot. Si no, no t'hi poses en un voluntariat. La persona que no li satisfaci això ja no s'hi posa en un voluntariat.
Doncs ho deixem amb aquest missatge. Raimon Forns, president de l'ADF Rossend Muntaner, d'Olèrdola, també membre com a tresorer de la Junta de la Federació d'ADF Penedès-Garraf. Gràcies per acostar-nos la teva vivència, el teu testimoni en aquest apartat d'entitats al Penedès en xarxa, i que vagi molt bé fins la propera. Que no tingueu massa feina pel que fa a l'extinció d'incendis aquests propers mesos.
Bueno, esperem que no, però amb els pocs recursos d'aigua que hi haurà, a veure com ho fem, això.
Es presenta un estiu difícil, no?
Sí, sí. Moltes gràcies.
Doncs gràcies per atendre's, de veritat, i que vagi molt bé. Una abraçada. Fins la propera, Raimon.
Gràcies.
Penedès en xarxa. El magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.